millorar la qualitat de vida dels residents i redistribuir de forma més justa la riquesa. En aquesta ocasió, aquesta afirmació no la fa cap activista o entitat ecologista, sinó que la fa el Cercle d'Economia de Mallorca a través del seu president. Per fer aquest canvi, Bernat Bonnin aposta per desenvolupar la indústria tecnològica, un sector que té un gran marge de creixement a les illes i que podria ser la clau de la diversificació de l'economia balear. A més, apunta l'entitat, generaria ocupació qualificada i de llarga durada. Aquesta és una idea que es posa damunt la taula mentre les xifres de l'àmbit turístic continuen creixent, si bé hotels i restaurants asseguren, per la seva part, que esperaven millors resultats i que han reduït aquesta temporada el marge de benefici. Titulars, l'incendi agrícola forestal Esputxet entre l'Aro i Consell deixa 2 hectàrees de vegetació cremades. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. La principal hipòtesi és que el foc hauria estat causat per un llamp. L'incendi es va iniciar a Lliera Baixa i en poc temps va poder ser controlat pels bombers i l'Ivanat.
El 30% de la població de les illes no es pot permetre mantenir que seva fresc durant l'estiu. És el que es coneix com a vulnerabilitat energètica.
D'altra banda, l'increment de les temperatures ha disparat la demanda dels aires condicionats i això està provocant que els clients hagin d'esperar fins a un mes per tenir-lo instal·lat.
La campanya de la Matla serà molt semblant a la de l'any passat, segons els productors.
Es pagarà entre 15 i 25 cèntims per quilo de bessó respecte de l'any anterior, tot i que no esperen incrementar el benefici per l'encariment dels costos de producció.
Fora de les illes, 2 dones de 60 i 80 anys han mort a León a causa d'una riuada d'aigua i fang.
També 2 menors han resultat ferits. Avui continuarà la inestabilitat meteorològica a la península.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca es va estrenar a segona amb un just i merescut triomf per 2-0 davant de Valladolid. Pablo Torre, de lliure directe, i Antonio Rey amb el cap van donar 3 punts a un 11 mallorquinista que es va mostrar a la segona part superior als castellans.
L'interior i el sud de Mallorca tornaran a estar avui en avís groc per altes temperatures, tot i que també hi haurà cels tapats. Cesc Cifre, què tal? Bon dia.
Bon dia. Començàvem el dia amb uns núvols alts que marcaran el cel d'avui matí. Després quedarem amb el dia pràcticament destapat, però a partir de migdia i primeres hores del capvespre tornaran a créixer una mica els núvols, com ja va passar ahir, però tindrem qualque ruixat molt més localitzat i no de tanta importància. Després el cel tornarà a quedar gairebé destapat. Esperant vent molt fluix, avui domina del nord-est, amb una mica d'embat i la mà la situació serà tranquil·la. Tindrem mar rissada, marejol, les ones no arribaran a mig metre d'altura. La temperatura màxima serà semblant a la d'ahir. Pots que canvis. Tindrem màximes al voltant dels 36-37 graus a l'interior de Mallorca, cap a la costa al voltant de 32. A Menorca la temperatura arribarà a 35 graus, també cap a l'interior i al ponent, igual que també a Eivissa. I a Formentera avui temperatura màxima en torn de 34 graus. La setmana començarà també amb una situació similar, de temps tranquil, de temperatura sense grans canvis, encara amb avís groc activat per temperatura màxima, com també passa avui, que s'activarà a punts de l'interior i també del sud de Mallorca a partir de la 1 del migdia.
Gràcies, Xesca. Són les 8 i 4 minuts. Lluís Menéndez, al control tècnic. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Cercle d'Economia de Mallorca considera que s'ha de corregir el model turístic de les Balears i impulsar la indústria tecnològica. Així ho apunta el seu nou president, Bernat Bonnin, qui explica que el canvi és necessari per millorar el PIB per càpita i també la qualitat de vida.
Bonnin, que va assumir el càrrec el juliol passat, considera que l'arxipèlag ha de canviar la manera com creix la seva economia. Defensa el desenvolupament d'empreses d'alt valor afegit i capaces de generar llocs de feina de més qualitat. Per això reclama a les administracions incentius i facilitats per a les empreses tecnològiques.
Crec que l'únic camí que tenim és afavorir la indústria tecnològica. És a dir, crear la indústria d'alt valor afegit, allà on la gent pugui fer feina tot l'any i amb uns salaris més adequats que els que tenen altres sectors. Han de créixer més que en quantitat, doncs han de créixer en qualitat, en valor afegit de la feina que feien.
Aquesta aposta per la indústria tecnològica, segons Bonnin, no implica rompre amb el turisme, però sí corregir un model que considera que ja no pot continuar creixent en volum per les limitacions del territori.
El nou president del Cercle defensa atreure un turisme de més valor i també allargar la temporada per generar ocupació durant tot l'any, però per afrontar aquest canvi es considera imprescindible arribar a acords amb tots els agents implicats.
Estem subjectes a unes legislatures de 4 anys i que no podem canviar de rumbo cada 4 anys. Hem de tenir unes idees clares, mirar una mirada a llarg termini i per fer això hem d'aconseguir els consens, en les diferents organitzacions polítiques.
Com a part d'aquest consens, Bonnin reclama també mesures per fer front a les dificultats d'accés a l'habitatge, especialment entre la gent jove, per evitar que el talent marxi de les illes.
Aquest és precisament un cap de setmana d'especial intensitat als aeroports, com és normal per aquestes dates d'agost. Avui són 1.723 els vols que s'han programat entre els tres aeroports.
Són pràcticament els mateixos que el mateix diumenge de l'any passat. Només hi ha una diferència de tres vols per illes. Per Mallorca passaran 1.085 avions, per Eivissa 449 i per Menorca 189.
Pel que fa als hotels, fan una lectura o una altra segons la zona. En aquest sentit, Menorca afronta un mes d'agost similar a l'any passat. L'ocupació baixa un 5% respecte a fa dos anys, que era del 85%, i es notarà especialment en la darrera setmana d'agost.
L'Associació Hotelera de Menorca explica, però, que la baixada no és preocupant i la justifica amb el fet que el turisme s'ha distribuït també els mesos d'abril i maig, que són més econòmics i manco calorosos. Escoltam Sebastià Triai, que és el president d'Asome.
El mes d'agost, ja l'any passat, es va notar que hi havia una petita davallada. Enguany també es notarà. Hi haurà un 5% menys que fa 3 o 4 anys. Trobam que és calor i també que el mes d'agost és molt cal i que la gent també arriba aquí on arriba.
Per la seva part, el sector de la restauració continua bregant amb la pujada de costos que s'arrossega d'anys ençà i ha obligat a canviar la idea sobre els marges de benefici. Així ho expliquen el gerent de l'Associació de Restauració de CAEP, Tomeu Mas, i l'encarregat del restaurant Baulina de Son Bauló a Santa Margalida, Tòfol Moranta.
Ha pujat el cost de personal, ha pujat el cost de producte. Nosaltres fem molta feina en producte de proximitat, en producte mallorquí, i lògicament pues, s'ha de repercutir. D'una forma o l'altra pues, s'ha de repercutir. Intentant pues, fer-ho de la millor forma possible perquè també el client se vagi pues, lo menys afectat possible.
Lo normal era per fer feina lo millor per amb una mitja, no sé, d'un 15% de benefici net, un 17%, un 18%, i actualment està, si arribes a un 10%.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
En clau de successos, l'incendi agrícola forestal declarat Esputxet entre l'Aro i Consell ha afectat poc més de 2 hectàrees de vegetació. Un foc que podria haver estat provocat per un llamp durant una tempesta seca.
El foc va començar prop d'una casa habitada i la ràpida intervenció dels mitjans dels bombers de Mallorca i Libanat impediren que les flames s'hi arribassin. En l'operatiu hi participaren 6 mitjans aeris i una trentena de bombers forestals. Artur Barceló, director d'Extinció.
Perquè hi havia una certa distància de lo que eren les cases en lo que era la zona d'esperímetre, a la pràctica no hi ha hagut perill ni tampoc, evidentment, ni afectació per les cases. Però bé, no és una situació un poc complexa perquè aquesta tempesta que hi havia a les hores més centrals del dia pues, bueno, ha fet que fes un poc de força en principi per vents que hi havia en aquell moment. Però bé, a veure si s'ha pogut fer un despatx inicial contundent a través dels mitjans aeris.
La causa de les flames podria haver estat un llamp caigut durant la tempesta seca, que és quan hi ha electricitat però sense precipitació, perquè la pluja s'evapora abans de tocar el terra i que es dona en dies amb altes temperatures. De fet, l'alerta per foc per avui és màxima gairebé a totes les Balears.
Just es troben en alerta groga, que és de perill elevat igualment, el ponent de Menorca i alguns municipis de la Serra de Tramuntana a Mallorca. Recordem que amb risc extrem està prohibit fer foc en zona forestal i se suspenen les cremes autoritzades.
Els veïnats desallotjats ahir migdia per un incendi a una finca de Sant Antoni, a Eivissa, ja han pogut tornar a casa seva. Tots, menys la família que vivia en el pis afectat, que ha estat reubicada. Tot i que en un primer moment hi va haver atrapats, no s'han hagut de lamentar danys personals. I Bonaranyo.
Un bon ensurt es van emportar ahir els vesins d'un bloc de pisos del carrer Johann Sebastian Bach de Sant Antoni. Els escoltem.
Un susto grande, sí. Un susto grande, sí.
Ha sido bastante fuerte todo.
Un incendi en el tercer pis va obligar a desallotjar tota l'illa de cases.
Yo hi un moment a la farmàcia y en el momento de llegar ya estaban los municipales desalojando el edificio.
Estaba mi mujer y yo en casa tranquilamente, habíamos comido y sentimos el timbre. Niños a lo mejor jugando o algo, pero ya a seguida... Vimos que había, que estaban diciendo que se estaba quemando el piso, subí y no pude, bueno, salieron los niños, estaban ya en los pasillos y la abuela, estaban con la abuela. Creo que se originó en la habitación, en el colchón.
Evidentemente tuvieron un inconveniente en la habitación, se les cayó una vela, algo, pero fue rapidísimo. La temperatura se elevó y se llenó de humo todo.
En el pis incendiat hi havia l'àvia que cuidava els seus dos nets mentre la mare estava fent feina. Neus Mateu és regidora de Seguretat Ciutadana de Sant Antoni.
Pareixia molt perillós perquè havia entrat tot el foc dins una vivenda i que havia deixat diferents persones que no podien sortir. I això és el que ha creat molta alarma. Finalment, la policia ha pogut treure la persona que estava dins la vivenda, que era una abuela que cuidava els dos nets.
Ahir a la tarda els veïns ja van poder tornar als seus domicilis i la família afectada ha dormit a casa d'una veïna.
Havíem activat la búsqueda de llocs possibles que hi fessin lliure per passar almenys les primeres nits.
Els bombers investiguen ara les causes de l'incendi.
A la península, després de 8 dies sense control, aquest cap de setmana s'ha frenat per primera vegada l'avanç de les flames de l'incendi de Niebla, Huelva.
El foc més important de la història recent d'Andalusia, que ha cremat ja 38.000 hectàrees i ha obligat a evacuar centenars de persones. Ara, la tasca continua sent estabilitzar-ne el perímetre. La nit passada han tornat a casa 140 persones. Són dos veïnats ara afectats.
És una pena, porque esto era muy bonito, muy bonito.
La mayoría de todos nosotros nos hemos criado en la sierra, fines de semana con la familia, toda nuestra vida. De pequeños nos vamos al pantano a pescar.
L'altre gran incendi a Espanya ara mateix és el de les Penyes de Riglos, que acumula gairebé una setmana de flames. Ja ha cremat més de 15.000 hectàrees i no està controlat.
De fet, aquest dissabte un canvi de vent ha estès una llengua de foc de 3 quilòmetres en un dels fronts, que ha tornat a encendre totes les alarmes. Ja hi ha més de 1.000 persones de 9 municipis d'Osca desallotjades per aquest foc.
Vuit i 13, l'augment de la virulència dels fenòmens meteorològics obliga tant a les Balears com a la resta del món a adaptar les infraestructures i els terrenys. És el cas de Sant Llorenç d'Escardassà. Fa gairebé 6 mesos, 7 anys després de la fatídica torrentada que va deixar 13 morts al municipi, el Consell de Mallorca va començar les obres a la carretera que enllaça amb Bertà i Son Cervera, un dels punts considerats crítics durant les inundacions. També es troba actualment en redacció el projecte de remodelació del torrent de Ses Planes, un projecte d'encara més envergadura que el de la Variant.
En relació a les obres que s'executen ara a la carretera de la Variant per valor de 9 milions d'euros i que es preveuen que acabin d'aquí a mig any, s'ha de dir que permetrà multiplicar gairebé per 5 la capacitat de drenatge, com explica el batlle de Sant Llorenç, Jaume Soler.
També s'augmenta la capacitat de drenatge d'aquest punt concret d'unes 100 tonelades que podria absorbir aquest punt del torrent a unes 500. Per tant, en aquest sentit, des del punt de vista hidràulic, sabem que és una obra molt important i esperam que estigui investida més aviat millor per poder tenir aquesta infraestructura en condicions de cara a futurs episodis d'inundacions aquí a Sant Llorenç.
Molt major és l'actuació prevista al torrent de Ses Planes, que travessa tota la localitat i també tot el municipi. El projecte a càrrec del govern encara està en fase d'estudi i redacció i permetrà incrementar en gran mesura la seva capacitat per dur aigua.
Perquè tota l'aigua que va arribar als pobles dia de la torrentada pues, pugui tenir llarg o pugui quebre dins el torrent o l'escurs hídric. Actualment s'està estudiant una ampliació de l'actual torrent a un desviament per la fase externa o per la zona més exterior del municipi, Com he dit, en aquest moment està en estudi, s'està redactant aquest projecte bàsic, llavors sortiran les diferents opcions a la llum i tothom podrà opinar sobre quina és la millor opció de totes.
Les obres del torrent de Ses Planes costaran previsiblement entre 30 i 40 milions.
Malgrat que aquest tipus d'actuacions en moltes ocasions són necessàries i útils, el director de l'Observatori de Riscos Naturals de les Illes, el catedràtic de Geografia Física Joan Estrany, qui es troba temporalment a Alemanya estudiant aquest tipus de fenòmens a Europa, adverteix que no és suficient i que fins i tot en ocasions pot arribar a donar una falsa sensació de seguretat a la ciutadania.
A Sant Llorenç mateix, en el 89, les inundacions anteriors que hi havia hagut més greus, les administracions allò que feien és ampliar, eixamplar el llit del torrent. Què va suposar per la població? Tenir una falsa sensació de seguretat. Perquè abans era un torrentó, després va ser un canal molt més ample que tothom va pensar que allò era suficient.
És per això, diu l'expert, que fa falta una transformació global molt més profunda que s'encamini a reduir molt més les emissions de diòxid de carboni per aconseguir baixar la temperatura global.
Recordem que el govern té actiu el pla inumbal davant l'inici del període de danes i tempestes. Les fortes precipitacions que es poden produir en aquestes dates destaquen per ser molt localitzades i per deixar molta d'aigua en poc temps. Ara bé, les més importants s'esperen, com cada any, per a finals de setembre, quan aquestes precipitacions són més violentes, afecten a una major extensió de territori i normalment duen molta més aigua.
Els serveis d'emergència recorden que les inundacions són el principal perill que hi ha a les illes i posen especial èmfasi en la prevenció, sobretot tenint en compte que cal potenciar, diuen, la cultura de l'autoprotecció, que fins ara no era tan necessària al nostre territori, davant la repetició cada vegada més freqüent dels fenòmens meteorològics extrems.
Amb l'efecte de l'encalentiment global i el canvi climàtic que estan patint, és evident que la recurrència i la intensitat d'aquests fenòmens cada vegada serà molt major i, per tant, l'única solució des d'un punt de vista científic per evitar aquests problemes és una ordenació del territori molt clara, intentar evitar o no construir directament en zones inundables i aquelles que ja estiguin construïdes utilitzar sistemes d'alerta primerenca mitjançant conscienciació, presa de consciència per part de la població i de les autoritats, que és l'única manera de poder salvar la vida.
Hem parlat del cas concret de Sant Llorenç, però a Menorca, es Mercadal i Alelló encara pateixen les conseqüències de la dana de fa dos anys. Ramiro López.
2,5 milions d'euros s'ha invertit a Es Mercadal per reparar les destrosses que van ocasionar els 200 litres per metre quadrat que van caure en poques hores al centre de Menorca. La major part d'aquesta partida, un 68%, s'ha destinat a la reparació de camins i vies municipals i els ponts del torrent. Un 27% d'aquest pressupost s'ha destinat a reparar infraestructures esportives com el camp de futbol o les pistes de pàdel. Encara queden algunes feines per executar, ho explica Joan Pellicer, batlle d'Es Mercadal.
El darrer que es va fer va ser aquests ponts i també petites actuacions a diferents camins de tot el municipi. I ara el que queda per fer és reparar un tros de talús d'escreuament del camí de la Roca amb el camí que ve de l'Anzell, substituir les vàlvules de distribució de la xarxa d'aigua potable.
Aquell 15 d'agost del 2024, la dana va deixar empremta entre els veïns. Molts dels que resideixen prop del torrent han instal·lat barreres a la porta per evitar l'entrada de l'aigua en cas de torrentada. També són molt més conscients del perill d'aparcar de vora del torrent, perquè molts cotxes aquell dia van ser arrossegats per la tromba d'aigua. Escoltam alguns testimonis.
No, si yo fue la primera vez, te juro que aparqué en el torrente, después de dos años trabajando aquí. Ese día estaba para mí, vamos. Hay carteles de peligro de inundación, que no aparquemos. Yo creo que ya quien aparca ahí es que sabe que si pasa algo no se lo va a cobrar seguro.
Tots ens hem posat aquestes barreres de protecció de les cases a l'entrada. I bueno, però jo també crec que si torna a ploure com va ploure, jo crec que no hi ha res a fer.
Des de que hi va haver sedana han fet feina sempre. Inclús torrents que no són d'aquí, dels que ens arranjaven.
Pel que fa a l'Alló, la platja de Calamporter ha tardat més d'un any i mig en recuperar-se completament d'aquella dana, on va quedar totalment inundada. També es van haver de reparar la teulada del geriàtric, l'escoleta, el pont dels Hortals de Calamporter o l'antiga església de Gràcia.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Les altes temperatures continuen avui, com han dit, Un dia més, l'AMET activarà l'avís groc en les hores centrals del dia. La calor extrema d'aquestes darreres setmanes ha fet evident que una part important dels balears no tenen recursos suficients per refrescar-se. És el que es coneix com a vulnerabilitat energètica, que afecta gairebé una de cada tres persones a les illes.
Un 30% de la població afirma no tenir els recursos per mantenir una temperatura adequada al seu habitatge durant l'estiu. Això, segons les darreres xifres de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta vulnerabilitat energètica la pateixen sobretot les famílies més pobres, com exposa Maite López, coordinadora de Territori de Càritas Mallorca.
El calor produce tantas veces desigualdad, pisos compartidos muchas veces en condiciones incluso de hacinamiento, y esto, claro, pues unido a que generalmente estas viviendas están mal aisladas, requieren mayor energía, muchos ya es que ni se plantean utilizar el aire acondicionado y también limitan el uso del ventilador. Y muchas familias ya prefieren pasar la mayor parte del día fuera de su casa, en lugares pues públicos, con otro acondicionamiento exterior.
El que planteja la professional de Càritas s'hi suma que els estius cada vegada són més calorosos, més complicats de pair. Els ventiladors ja no basten, per tant, sobretot durant les nits. Per això molts opten pels aires acondicionats portàtils. Enguany, les vendes d'aquests aparells han augmentat el 30% i les botigues d'electrodomèstics, explica Xisco López, que n'és venedor, els han exhaurit per l'alta demanda.
Aquest any ha sigut més calorós i la gent ha tirat més aires fixos, portàtils i ventiladors, però el portàtil ha sigut arrasat.
No cal instal·lació d'aquests aires, són més econòmics en la compra que no en la factura de la llum. Christopher Zafra, tècnic instal·lador d'aires acondicionats, dona alguns consells.
Y normalmente lo que suele hacer la gente es sacar el tubo por la ventana. Al final por ahí pierdes bastante eficiencia energética porque estás dejando que también entre aire frío o aire caliente de la calle y tienes el hándicap de que tienes un bulto extra en la habitación.
Cada vegada depenen més del seu ús de l'aire condicionat davant estius més càlids, un cop per a totes les butxaques que afecta principalment les persones més vulnerables.
I no només es tracta de tenir o no els dobbers per fer-ho, comprar ara mateix un aire condicionat és pràcticament impossible. Si el comanam avui, ens arribaria gairebé d'aquí un mes.
És quan arriba la calor, quan molts decideixen adquirir un aparell i enguany amb les temperatures elevades la demanda d'equips de climatització s'ha disparat. José Ángel Fuster és instal·lador i Manuel Bernat, membre de l'associació que plega aquests professionals a Mallorca. Cinem.
Ella puja la demanda i ha més temps d'espera. És mínim tres setmanes, entre tres setmanes i un mes.
I aquestes coses que tindrien que fer a bastante antes de la temporada, ¿no? Porque después todo el mundo se junta o no hay en estocaje o no hay los modelos que queremos y hay que cambiar de marca, entonces, bueno, empieza a haber problemas.
En dades a les Balears, les vendes d'aires condicionats han crescut més d'un 20% respecte de l'any passat, segons els principals distribuïdors.
Y creo que incluso se superará ese 20% porque, bueno, gracias a las olas de calor, ¿no? Se van vendiendo más, aunque también, por otra parte, pues no es bueno que haya estas olas de calor.
I la falta de professionals qualificats és, de fet, un dels principals problemes d'aquest sector. Més de la meitat dels professionals de l'electricitat que es demanen són instal·ladors.
Nosaltres cercam i no demanem que tinguin molta experiència ni res, només volem que tinguin ganes de fer feina i de que vulguin aprendre.
La demanda creix dels aires condicionats, però segons els instal·ladors els preus es mantenen estables per un producte que ja és pràcticament de primera necessitat.
Més coses. L'entitat Terra Ferida denuncia davant l'Agència de Defensa del Territori tres habitatges il·legals dins l'àrea natural d'especial interès de Sant Salvador, Felanitx. Ho fan, diuen, per reclamar que d'una vegada per totes s'executi la seva demolició per després que hagin estat denunciades durant dècades, des dels anys 90. És a dir, han passat més de 35 anys i la situació, diuen, no ha canviat.
De fet, l'Agència de Defensa del Territori va anunciar l'any 2017 la demolició immediata d'aquestes infraestructures, però 10 anys després Terra Ferida encara espera que es faci efectiva la propietat. El propietari, un important empresari alemany, ha aconseguit retardar el procediment mitjançant diferents recursos. Jaume Drové, portaveu de Terra Ferida.
són 35 anys. Jo vaig fer 30 anys i me'n recordo que ja van denunciar això quan jo era pràcticament adolescent, perquè ja coneixíem aquesta il·legalitat, que és flagrant, i van passant les dècades i les dècades i aquests apartaments no s'esbuquen i sempre anàvem com a trobant excuses.
A banda d'això, també es denuncia públicament que el propietari fa anys que utilitza com per a lloguer turístic aquests habitatges sense disposar de la corresponent llicència, amb la qual cosa continuen extrent-se beneficis amb els quals retarda la demolició i emplena les butxaques.
El que hem de fer és vetllar perquè aquests departaments s'acabin demolint d'una vegada, perquè es exemplifiquen la part més fosca de l'urbanisme, no? Que mostra que no som tots iguals davant la llei. No? Es tracta d'uns empresaris, una saudia alemanys molt potents, i la massa de posar dos vells i interposar recursos que permet sobreviure, no va desbloquear, i mentrestant treure més recursos econòmics encara d'aquests departaments. Per tant, ha d'arribar el dia que aquesta demolició sigui efectiva i esperem que sigui aviat.
Està referida, demana celeritat a les administracions i polítiques que protegeixin íntegrament els espais naturals de Mallorca en lloc d'actuar amb deixades, a diuen, de funcions.
I el batle d'Eivissa assegura que el debat sobre la ubicació del Mercat Nou està tancat, és a dir, que es canviarà l'emplaçament i no es reformarà l'edifici actual, tot i la creació de la plataforma No al canvi d'ubicació del Mercat Nou.
L'alcalde Rafael Triguero diu que el debat sobre la ubicació del nou mercat està tancat, però que revisaran les 146 al·legacions que han rebut.
El debat de mantenir l'edificació allí on està és un debat, jo crec que ja està vençut. Es revisaran totes les al·legacions una a una i tot el que es pugui aglutinar per millorar, per escoltar els veïns, doncs, sense cap dubte es plasmarà.
A més, ja descarten reobrir l'aparcament del Mercat Nou actual per un tema de costos.
Jo crec que ja està descartat tornar a obrir el mercat en planta baixa que tenia el mercat actual.
On hi ha el mercat actual està previst crear una gran zona verda que enllaci amb el Parc de la Pau. El nou mercat es construirà a les antigues pistes esportives i al camp de tennis que estan de vora d'aquest parc. Escoltem alguns veïns.
Aquesta macroobra, perquè no l'entenc i no la veig una mica necessària. Es podria reformar aquesta instal·lació que ja tenim aquí muntada i no haver de desaprofitar el que tenim.
Yo creo que si los vecinos quieren que se quede ahí, pues que le hagan caso a los vecinos. Yo estoy con ellos al 100%.
El proyecto que tienen pensado es una idea maravillosa.
En que yo trabajo con eso, ¿no? Con gastronomía y todo. Para mí es muy importante tener un puesto ahí también.
La plataforma veïnal alega que un dels edificis contigus al solar on es vol construir el nou mercat té danys estructurals, un fet que ara l'Ajuntament estudiarà.
Hi ha tres edificis, no s'ha identificat quin és, però es farà una revisió general a veure si poden estar danyats a nivell d'estructura.
El consistori espera començar les obres el primer semestre de l'any que ve i acabar-les l'any 2030.
Dos minuts per arribar a les 8:30, anem amb l'informació estatal internacional. La terra continua tremolant a Granada.
Aquesta matinada s'ha registrat un nou terratrèmol, en aquest cas de magnitud 3,1, a Armilla, a la zona sísmica, on la matinada de dissabte n'hi havia un de 4,8, que va provocar danys materials i després rèpliques diverses. No hi ha hagut, en aquest cas, tampoc danys personals. A l'estranger, per cert, a Indonèsia, on ahir hi va haver un terratrèmol de 7,7 graus i a més de 5.000 persones desplaçades.
I continua la inestabilitat meteorològica també a la península.
Especialment a l'interior, amb pluja i tempesta, que als Pirineus pot anar acompanyat de calabruix i forts vents. Aquest dissabte, dues dones d'entre 60 i 80 anys han mort a un poble del Bierzo, a León, quan una riuada d'aigua i fang ha negat el celler on es trobaven. A més, en el mateix incident, dos infants han resultat ferits.
I el Marroc assegura que ha frustrat l'intent de centenars de migrants que volien entrar a Ceuta, la majoria procedents de l'Àfrica subsahariana, que intentaven creuar la frontera sense control.
A més, les autoritats marroquines han ordenat als periodistes de Televisió Espanyola i l'agència EFE que abandonessin territori marroquí, on cobrir la informació que m'ha explicat la reportera Arantxa Marcuela de la cadena pública.
Autoridades locales
que nos han dicho que estaban vinculadas al Ministerio del Interior, nos han pedido que abandonáramos la zona. Estábamos trabajando con prensa marroquí, con prensa española, como la agencia EFE, y estamos haciendo esta conexión por teléfono porque nos han dicho también que no podíamos sacar la cámara de televisión española en ningún punto de Castillejos, que no podemos trabajar en la ciudad, que debíamos abandonarla, y que si lo hacíamos, pues podíamos perder nuestros permisos de prensa, que son los que nos permiten trabajar en el país.
Han tocat les 8:30, repassem els principals titulars. El Cercle d'Economia de Mallorca considera que s'ha de corregir el model turístic de les Balears i impulsar la indústria tecnològica.
El nou president de l'entitat, Bernat Bonnin, explica que el canvi és necessari per millorar la qualitat de vida dels residents i afegeix que potenciar la indústria tecnològica generaria ocupació qualificada i de llarga durada.
L'incendi agrícola forestal a Esputxet entre l'Aro i Consell deixa 2 hectàrees de vegetació cremades.
La principal La hipòtesi és que la causa del foc de Iora Baixa, que en poc temps va poder ser controlat per bombers i venat, va ser un llamp.
El 30% de la població de les Illes no es pot permetre mantenir casa seva fresca durant l'estiu. És el que es coneix com a vulnerabilitat energètica.
L'increment de les temperatures ha disparat la demanda dels aires condicionats i això està provocant que els clients hagin d'esperar fins un mes per tenir-lo instal·lat.
La campanya de la Motla serà molt semblant a la de l'any passat, segons els productors.
Es pagarà entre 15 i 25 cèntims més per quilo de bessó respecte de l'any passat, tot i que no s'espera incrementar el benefici per l'encariment dels costos.
Fora de les Illes, ho acabaven d'explicar, 2 dones de 60 i 80 anys han mort a León a causa d'una riuada d'aigua i fang.
Un incident en què 2 menors també han resultat ferits. Avui continuarà la inestabilitat meteorològica a la península i també a les Balears.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
També anem a conèixer quins són els temes de portada dels diaris. El Menorca obre amb el de la crisi de l'aigua. Titula que la construcció de piscines s'alenteix amb un ritme de 2 noves per setmana. Diu que n'hi ha més de 10.600 i que cap ajuntament menorquí n'ha regulat encara l'ús, condició, per cert, obligatòria, a partir de l'any que ve.
A més, anuncia entrevista al director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, que deixa dit que s'ha d'assumir la desalinització perquè no hi ha seguretat hídrica. Un altre titular exposa que el GOP recorda a l'Ajuntament de Ciutadella que ha de clausurar 28 pous.
I la foto de portada del Menorca d'avui és per l'arribada a completes dels caixers a l'Alló.
Sant Llorenç sap fer festa amb una calor de dalt de tot, és l'anunciat que acompanya la foto.
Al periòdico d'Ibiza llegim de primera notícia que la temporada és irregular, les pitiuses, amb sensacions diferents de restauradors, comerciants i hotelers.
I entremig dels faldons publicitaris de la portada d'aquest diari veiem la fotografia de la desfilada d'un carro a Cala Llonga. El calor de la tradició, turistes i residents gaudeixen de la desfilada de carros i del ball pagès, s'explica.
El diari d'Ibiza dona continuïtat al tema amb què va obrir l'edició d'ahir, el del llac artificial, creat per una festa que volia recrear l'Egipte dels faraons a la pedrera de Sant Antoni. Diu, les entitats ecologistes denuncien l'inacceptable despesa d'aigua, és el títol. I el subtítol diu, l'organitzador nega el malbaratament i senyala que les restriccions imposades per l'Ajuntament Portmanyí per l'ús de la cantera són les més estrictes que han experimentat mai.
Completa la primera pàgina del diari una instantània del castell de focs artificials de nit a ses Figueretes amb motiu de l'explosiu. Es diu oportunament fi de les festes de la terra que va congregar s'afegeix milers de persones.
A Mallorca, com el periòdico de d'Eivissa, del mateix grup editorial, en sa edició amb radiografia turística. Diu, el turisme britànic recupera la seva força i supera nivells de 2019. I concreta que les illes sumen 1,5 milió de visitants del Regne Unit el primer trimestre i les aerolínies han ampliat la seva capacitat per atendre l'increment.
També comptabilitza la primera pàgina del diari del Grup Serra més de 500.000 de locals que exposa s'han reconvertit en habitatges i afegeix que s'ha desplomat la compra al comptat en el mercat immobiliari. Del tema sanitari s'anticipa l'entrevista interior al nou cap d'urgències de Sant Llàtzer, el doctor Juan Casas, que diu que el seu objectiu és reduir les esperes evitables.
I el diari de Mallorca relata avui que el jurat del projecte de l'edifici de Gés a Palma l'ha corregit per salvar-ne el mural i els llums del sostre de la sala d'entrada, a més de la sala d'actes, que són elements patrimonials que s'han de conservar.
I de segon tema del diari de Mallorca, llegim la falta de pisos assequibles colpeja la salut mental dels joves. Es refereix a l'ansietat i la frustració que, diu, genera, com en altres diaris als quals ens hem referit. En la portada del diari de Mallorca també s'anuncia una entrevista, en aquest cas a un pediatre de Son Espases, que parla del xarampió i de que 6 casos d'aquesta malaltia són molts perquè abans, diu, no n'hi havia cap.
I com que ja ha començat la Lliga de Futbol pel Mallorca en la segona divisió, els dos diaris mallorquins segueixen amb el costum de donar-li el protagonisme de la foto de portada l'endemà del partit.
A l'última hora la foto és del segon gol i el diari de la celebració del primer, i els titulars respectius són: el Mallorca firma un inici perfecte i això comença bé.
Finalment, dels diaris editats a fora, la notícia destacada és el de l'intent frustrat d'una nova entrada de persones fora de control fronterer de Ceuta.
Llegim el Mundo, tornen anem a intentar amb tot millor preparat, citant el testimoni d'una de les persones que ahir no aconseguiren passar del Marroc a Espanya.
El País titula: Marroc exhibeix la seva força com a guardià de la frontera. Titular, acompanyat d'una fotografia del gran desplegament policial i militar marroquí.
A l'ABC, amb la mateixa foto que el Mundo de la detenció d'un grup de migrants per part de les forces marroquines, el títol és: Marroc exhibeix ara amb els subsaharians la seva capacitat per impedir l'entrada a territori espanyol.
I acabam amb la Vanguardia, que amb la mateixa foto que el País titula: la policia marroquí impedeix nous assalts a la frontera de Ceuta. Això és el que diuen les portades als diaris d'àmbit estatal, també d'àmbit autonòmic. 8:35, els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Queda el valor porque ganar los partidos cuesta una barbaridad. Bienvenidos a Segunda División.
Bon dia. Aquesta és la realitat de la segona divisió. Partits trabats, complicats i marcadors ajustats. Benvinguts a la segona divisió, com bé diu el tècnic del Real Mallorca, el Lluís García Fernández. Ahir, fins a l'1-0 de Pablo Torre, el Real Mallorca ho va tenir complicat davant un Real Valladolid minvat d'efectius, i això que ahir va inscriure 4 futbolistes més abans d'arrencar el partit i que es va venir avall amb el gol de falta del migcampista càntabre. Després, Antonio Reyo, amb el cap, amb assistència de Lutze d'Àlex Sala, va firmar el 2-0. Un marcador que va quedar curt, ja que per un no-res, Adrián Lisso va veure com el gol que va marcar el 90 va ser anul·lat a instàncies del VAR. Al final, això sí, 2-0, triomf i moltes coses també per millorar. Però queden 41 jornades de competició i amb això també ha de jugar el Real Mallorca. Tornem a sentir l'entrenador del Mallorca, Lluís García, valorant de forma molt positiva el triomf d'ahir.
Le doy mucho valor, mucho mérito al trabajo de los jugadores, a su fortaleza mental para superar momentos, bueno, no complicados, pero sí difíciles durante el partido. Y le doy muchísimo valor a nuestra gente, a nuestra afición, muchísimo valor. Porque no se han puesto nerviosos en ningún momento, han estado al lado del equipo, le han empujado, lo han soportado en ciertos momentos, como decimos, de dificultad. Y ese primer gol, evidentemente lo hace Pablo con un golazo y un talento increíble, pero lo ha empujado la gente. Y eso para nosotros es muy importante, marcar el camino y que nuestra gente pues esté ahí. Y solo podemos dar las gracias.
L'Asturià va destacar, això sí, com a part positiva, aquest fet.
Pues el compromiso grupal, el equipo. El equipo es importantísimo. No personalizo en nadie. Le doy mucho valor a los 11 que han iniciado, a los que han entrado de cambio, que han entrado con una energía impresionante, a la gente que se ha quedado fuera, que ha empujado también a sus compañeros de locos. Eso es un equipo y eso es lo que queremos construir, que todo el mundo sienta y viva lo mismo, porque todos son muy, muy importantes.
I també va deixar molt clar que del partit d'ahir no tot li va agradar.
Siempre hay debes, siempre hay cosas a mejorar, y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente, porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve, entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte, que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables por el talento que tenemos en los jugadores para atacar mejor y de manera más controlada, y de esa manera pues poder disponer más del balón, que es lo que queremos.
Les paraules de Luis García Fernández. I ara sentim els futbolistes. Per aquest ordre, el porter Arnau Tenas i el migcampista Alex Sala, que per cert té un guant al peu.
No hi ha una millor manera de començar la Lliga, a casa, amb els nostres aficionats, a 3 punts, porteria 0. Crec que el partit es mereixia de tota aquesta atmosfera, i bueno, primer de tot felicitar els meus companys pel partit que han fet, no han deixat mai de creure, que això és el que necessitarem pues, durant tota la temporada, i res, molt content.
Sí, al final és una faceta más del juego y por ahora pues, la estamos llevando bien. Creo que es importante también ser fuertes en balón parado, nos va a dar muchos puntos y esperemos que siga así. Sí, bueno, al final contento por la victoria, creo que es bonito, es bueno para todos empezar aquí en casa ganando, y yo personalmente también muy contento.
El darrer gol marcat a Somos de lliure directe ho va fer Take Kubo a partit de Copa contra l'Espanyol. D'això fa 4 anys i mig. Doncs ahir Pablo Torre va rompre aquesta maledicció amb tot un golaç.
He tenido la suerte de poder abrir el marcador. Estaba siendo un partido un poco difícil para nosotros, ¿no? Porque estaba muy bien encerrado el Valladolid. Después con balón estaba teniendo ideas y, bueno, gracias a Dios se me he podido meter el gol. Hemos ganado, así que muy contento.
Al final, Real Mallorca 2, Real Valladolid 0. Recordem que de la primera jornada a segona, divendres va jugar el Real Sociedad B 0, Castelló 1. Ahir es van jugar 3 partits més. Càdiz 0, Celta B 0, Oviedo 0, Granada 0... I de moment, la golejada i sorpresa la jornada. Andorra 5, Ceuta 1. Marcador contundent en contra dels visitants, amb el Ceuta i José Juan Romero molt tocat per la contundència i la derrota.
Bueno, en estos momentos jodidos, evidentemente por el resultado.
I per avui tenim 4 partits més programats a segona divisió, a les 5, Eibar-Tenerife, a les 7, Burgos-Córdoba i Girona-Leganés, i a les 9 i mitja, Las Palmas-Albacete. I un darrer punt, el de Bentem, Mallorquí, Pau Mascaró, ets del Mallorca B, Porreres i Rayo Cantàbria. Després de fer la pretemporada del primer equip del Racing de Santander, fitxa pel Zamora de Primera Federació, recordant que entre Porreres i Rayo va marcar el passat exercici un total de 9 gols, 14 amb els càntabres en 13 partits jugats. Parlant de bàsquet i de la selecció espanyola, que ahir en les jugadores balears Alba Torres, que va sumar 2 punts, Elena Pollo, que no en va fer cap, i Aina Ayuso Bagú, que sí, va sumar 6, va derrotar Alemanya al primer partit de preparació per al Mundial per 60-65. Sentim el seleccionador, Miguel Méndez.
Dentro de la espesura de nuestros ataques y de muy malos porcentajes en muchas jugadoras, creo que defensivamente hemos tenido mejores momentos que ayer. Creo que ofensivamente hemos encontrado jugadoras que ayer no aparecieron. Y bueno, y vamos viviendo, vamos sumando con todas las bajas que hay, que pues mantener un reparto de minutos, que todo el mundo tenga oportunidades, y bueno, y estamos contentos.
Després d'aquest amistós, la selecció torna a Espanya per enfrontar-se a Nigèria i Bèlgica en un torneig internacional que es disputa a Terres Canàries. Canviant de registre, l'Estadi Balear serà l'escenari el pròxim 22 d'agost de tot un luxe en forma d'esdeveniment esportiu. L'atractiva presència de la franquícia alemana del Rheinfire, tota una referència del futbol americà europeu i dels anglesos London Warriors, aspirant a rompre la trajectòria dels germànics, farà que el recinte blanc i blau sigui testimoni d'un espectacular partit a Mallorca. Yago Rivero es parla de com són aquests dos equips.
Rheinfire és un equip que jugó en la NFL Europa de hace unos cuantos años. Tienen una afición bastante grande y es uno de los equipos más laureados de Europa. Y luego el equipo de Londres son los London Warriors y es un equipo prácticamente nuevo. Es verdad que Reino Unido tiene mucho talento de fútbol americano. Ha habido varios jugadores del Reino Unido que siguen jugando en la NFL. Entonces va a ser un partido bastante emocionante. Ambos equipos son bastante fuertes.
Amb entrades que oscil·len entre els 20 euros la general i 199 per la zona VIP, s'espera una bona assistència d'espectadors a l'estadi de la Via de Cintura.
Con Mallorca vueltos ya tenemos una base de aficionados, sí. FIFA, por así decirlo. Y es verdad que la intención es traer al estadio entre unas 2.000 y 3.000 personas. Así que, bueno, vamos a ver el recibimiento del mercado mallorquín con el fútbol americano.
Un esdeveniment de l'American Football League Europe pels amants del futbol americà. I ara parlant de vela, Marta Cardona i Jordi Chamara et situen tercer després de la primera jornada de les sèries finals del Mundial de la classe 470 mig. Després d'una jornada complicada, marcada pel vent en aigües d'Enoshima, el Japó, la regatista del Club Nàutic Serenal i el seu company es posicionen a només dos punts del lideratge quan falten dos dies de competició. Sentim a la mallorquina Marta Cardona.
Y sí, la verdad que hemos visto que puede pasar cualquier cosa, hay que estar muy atentos con el viento, con la técnica, y queremos seguir lo máximo conectados para afrontar las finales desde una buena posición.
Avui decidiran els 10 millors equips que demà dilluns disputaran la Metal Race. I tancant amb l'atletisme, mentre la jornada i a Belfast va ser rodona per la delegació espanyola amb les medalles d'or de Maria Pérez i Pol Magrat a les proves de marxa de mitja marató corresponents a l'Europa de l'atletisme, la mallorquina Esperança Vicent ja sap el que té, un microtrencament en el bíceps femoral, una lesió que es va produir a les semifinals dels 200 metres lliures i que l'ha deixada fora de combat a l'europeu, en especial a la prova del relleu 4%, que la va trobar molt a faltar, ja que, de fet, a la final no va tenir molt manco una bona actuació. Amb aquest punt de l'atletisme, el deixem. Fins aquí els esports.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Ivetra Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'Ivetra Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i 49 minuts, seguim en l'informatiu Matí amb més informacions. El metge especialista en ginecologia i obstetrícia, l'investigador Javier Cortés Bordoy, ha mort aquest dissabte als 82 anys. És una figura de referència de la medicina balear. La seva trajectòria ha estat vinculada a la recerca mèdica de la lluita contra el càncer.
De fet, va ser reconegut amb el Premi Ramon Llull 2020 per la seva contribució a la investigació i la prevenció d'aquesta malaltia, una tasca que va centrar la seva etapa com a president, de fet, de la Junta Provincial a les Balears de l'Associació Espanyola contra el Càncer. L'entitat ha volgut enaltir a la seva manera de detectar els pacients i l'aportació al sistema sanitari comunitari. És el doctor José Reyes, president de l'Associació contra el Càncer.
Referente científico, moral y ético en todas las actuaciones que realizábamos. Por lo tanto, la pérdida de un amigo, de un compañero, de una persona que nos ha acompañado en tantísimas cosas, a reconocerle toda la labor que ha realizado por nosotros y por la sociedad balear, todo lo que nos ha ayudado a mejorar la salud pública de la población y todo lo que nos ha ayudado a mejorar la asistencia sanitaria.
També la presidenta del govern, Margalida Provenç, ha traslladat les condolences als familiars, amics i companys de Javier Cortés en un missatge publicat en el seu compte de la xarxa social X, destacant la seva dedicació a la professió mèdica.
I des d'avui comença una nova edició del campament de formació diabetològica que organitza l'Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears, ADIVA, una iniciativa que pretén facilitar l'adquisició d'hàbits i la normalització de la malaltia amb els infants i adolescents que la pateixen.
Més de quatre dècades després, l'entitat continua amb una iniciativa que ajuntarà a la Victòria Alcúdia 26 infants i joves d'entre 9 i 16 anys fins dissabte de la setmana que ve. Entre les activitats que s'organitzaran s'inclouen algunes de lúdiques, com sortides a la platja i jocs d'orientació, també sessions de formació en el maneig de la diabetis, tant a nivell de tractament, gestió de la insulina, reconeixement de singlot i hiperglucèmies, etc., com de gestió emocional i nutricional. Així explica Pere Joan Alorda, presidenta de DIVA, la importància d'aquesta iniciativa.
Aquestes iniciatives són importants perquè els nens tenen més autonomia, tenen més seguretat, també estan compartint els seus coneixements i les seves inquietuds amb altres nens. I, per exemple, des d'aquest campament, a vegades hi ha nens que han decidit poder ser una bomba gràcies a que han pogut comparar les activitats diabetològiques que s'han explicat en el campament i xerrant amb altres companys.
L'Horda també ha volgut destacar que l'entitat està en procés de professionalització i d'expansió a totes les illes, l'entitat de persones amb diabetis de les Balears, i que, de fet, a l'octubre faran una ruta pel Camí de Cavalls a Menorca.
Més coses. Els productors d'ametla assenyalen que la temporada d'enguany, que tot just comença, serà molt similar, si no millor, que la de l'any passat, quant a la quantitat de producte i preu que se'n pagarà, entre 15 i 25 cèntims per quilo de bessó per damunt del 2025.
Amb tots els guanys finals es veuran afectats per la inflació dels costos. Miquel Riera, president del Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida Ametla de Mallorca.
Que siguin un pan millor que l'any passat no vol dir que siguin millor que l'any passat. Per una qüestió molt senzilla, que els costos han pujat un poc menys, no un poc molt. Saps? O sigui que realment que els costos puja el preu, la que a vegades no compensa la pujada de costos en la pujada de preu.
Independentment dels costos i dels preus, el que és clar és que a dia d'avui gairebé tota la producció de ametla es fruit ja de l'ametlerar jove sembrat i cultivat amb regadiu durant la darrera dècada. Escoltem altra vegada Riera i també ara Joan Simonet, el conseller d'Agricultura.
Hi pot haver per aventura de 10, 12, 15 vegades més de producció que en sa què. Ara bé, també els costos també són 10-12 quins vegades més elevats que en sé què.
L'agricultura de regadiu és la que té més possibilitats de tenir una rentabilitat més fàcil de forma general. Estan fent plantacions molt professionalitzades, vinculades inclús a cooperatives agràries que fan terrenos per fer-ho, els pagesos que poden optar aigua, moltes vegades, per exemple, la malè funciona molt bé amb aigües regenerades, i s'està anant cap en aquesta tendència.
El canvi climàtic, la xilela, l'augment de costos, tot això ha marcat la collita de molt dels darrers anys i fa preveure també el futur.
Per cert, la cooperativa Camp Mallorquí, amb seu al poble de Consell, ja ha fixat preus per la campanya de la garrova d'enguany. Si l'any passat la pagava 44 cèntims al quilo, enguany la pagarà més cara, a 50 cèntims d'euro. Una merceria del centre de Palma en els anys de postguerra que rep la visita d'un representant per oferir els seus articles. Aquest és el marc idoni per una comèdia de caire costumista i social. És l'argument de l'obra Poc florit i robegat de rata que es podrà veure avui al Teatre del Mar.
Representada pel grup de teatre Bogaicià del Molinar de Llevant, és una adaptació actualitzada de la peça de Jordi Martí i Rosselló, coneguda com Es Mascle Ros, i el més punyent dels autors populars del primer terç del segle XX a Mallorca. Una obra dedicada al Col·legi d'Agents Comercials com apologia al seu calvari professional i per a dignificar una tasca, una feina, que avui, un ofici que avui dia encara perdura. Escrita l'any 1948, només s'ha vist a l'escenari una vegada, i avui, gairebé 80 anys després, i amb la coincidència casual del centenari del Col·legi Comercial, la podreu veure a partir de les 7 al Teatre del Mar. A Palma encara sou a temps de comprar l'entrada, tot i que en queden poques butaques lliures.
Monturi ha esclatat en festa, com cada 15 d'agost, als carrers. L'Olo d'Ufabaguera ha anunciat la celebració de Sant Bartomeu amb la presència del dimoni i els sis cociers amb la dama que han tornat a ballar al compàs de les xeremies com escoltant de fons. Una tradició que omple el poble.
I el cadafal de la plaça s'ha fet el primer ball, el ritme de la flor de murta, la tonada tradicional que marca el ritme dels cociers i els seus balls, que sumen ja segles d'història. Una tradició documentada des de l'any 1775 i que encara avui passa de generació en generació.
El meu amo també va ser cocier. I després van tenir la sort que també el meu fill ho va per això.
Nosaltres hem tingut la sort que m'ha tocat anar al tot xiró, però que les festes es espalda, no som només els cociers.
La de Montuïri amb els cociers ha estat una jornada plena de moments especials per a tothom, però n'hi ha un de ben especial, el moment en què un cocier es vesteix, un Miquel Comuna, i dia 23 serà el torn del Batle, Toni Miralles.
És una cosa anecdòtica i farem, així com avui me toca fer el paper de Batle, en dia 23 assumiré, me posaré el vestit i assumiré el paper de cocier.
Més pobles arreu de Mallorca celebren la seva festivitat d'estiu amb cociers. A l'Aró sortiran a ballar avui a les 10 del matí en el dia del patró davant l'Ajuntament.
A partir de la 1, les corregudes de joies a l'Avinguda Constitució i després del descans del migdia, a les, quan faltin 15 minuts per les 7, tornaran a sortir els cociers. A la plaça de la Vila amb la processó de Sant Roc pels carrers del poble, acompanyat de la música de l'Orfeó a l'Arona, a l'Aroner, amb el cant dels gots.
També Porrera celebra Sant Roc amb un ampli programa que començarà a les 11 del matí, en aquest cas, amb la mollada de coets que donen el sus a la jornada festiva amb els caparrots. També la colla de dimonis, en Roc i na Bet, amb els seus gegantons, i els xeremiers en una desfilada fins a l'església parroquial. A la nit ja serà el torn del correfoc i de la posterior verbena, amb música fins ben entrada la matinada, com sol ser habitual, quan la gran traca final posarà precisament al final de la celebració amb la tradicional matinada porrerenca. Amb aquests apunts culturals, amb aquesta agenda per avui, per aquests dies, arribarem a les 9 del matí. Bon dia, han tocat les 9 i és el moment de repassar els titulars. El nou president del Cercle d'Economia de Mallorca, Bernat Bonnin, aposta per corregir el model turístic per millorar la qualitat de vida dels residents.
També per potenciar la indústria tecnològica que diu generaria ocupació qualitativa.